Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, al final del seu període formatiu de gairebé 9 anys, quan anava pels 40, escrigué en àrab les seves dues primeres obres, traduïdes aviat al llatí i al català. Compendi de lògica d'Egle Gazell i el formidable, en contingut i extensió, Llibre de contemplació de Déu, cap a 1272, descrita com vasta enciclopèdia ascètico-mística. Amb elements autobiogràfics, es tracta d'una obra magna de la literatura cristiana i el llibre fundacional i alhora culminant de la literatura catalana. Llull inicia la seva tasca escrita d'una manera fulgurant, monumental, i amb una completa maduresa, no amb tanteigs primerencs ni amb assaigs titubejats, sinó en un llibre ric en experiències i adquisicions, abrandat d'amor diví, elevat en les col·laboracions, enciclopèdic en el seu abast i perfecte en la prosa d'un singular alè, segons Pere Buigues. Després de la mort de l'esclau, que hem esmentat en un altre espai, Ramon Llull es va retirar al Puig de Randa, Mallorca, on es va lliurar a la meditació i a la contemplació. Una setmana més tard va rebre la il·luminació que ell sempre va creure que era d'origen diví, que li revelaria el contingut d'un llibre i el mètode que li havia de permetre argumentar contra els errors dels infidels. Tot seguit, davallà del Puig i s'instal·là a la Real, on escrigué l'art abreujada de trobar la veritat.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes a les 9 del vespre, Espais de Saviesa a Temps de Diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Bona tarda, què tal? Com esteu? Eren els Imagine Dragons i el tema On the Top of the World, dalt de tot, a la punta del món, per dir-ho d'alguna manera, una cançó optimista amb la que hem volgut començar perquè avui és un programa de festa, un programa especial. És el darrer programa de la temporada i el que volem fer al llarg d'aquesta horeta que ens espera encara de ràdio és repassar el bo i millor del que ha donat de si el Compromís Ciutadà, no només aquesta setmana, sinó durant tota aquesta temporada. Anirem recuperant alguns dels fragments doncs, que han anat omplint aquests mesos de programació. I començarem parlant amb Josep Lluís Caritges, és el director d'Escoles de Misterios. Atenció, és l'Escola de Càbala de Barcelona i allà, després de diversos mesos en meditació i sense buscar-ne necessàriament la solució, han topat amb allò que podria posar el punt i final a la crisi dels refugiats. Es diu Projecte AGET. Així que després de donar-li la benvinguda i d'agrair-li el seu pas pel Compromís Ciutadà, li demanem ràpidament, li preguntem què és això del Projecte AGET.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
El Projecte AGET és una idea que s'ha generat en una escola de Càbala. Nosaltres meditem per ser millors persones i ens hem fet conscients d'aquest problema que els mitjans ens diuen constantment, que és el problema dels emigrants, de la crisi dels emigrants siris, que és algú que està constantment sobtant la nostra consciència, no? Com pot ser que hi hagi tanta gent patint? Perquè són milions de persones. Aleshores, nosaltres hem estat fent meditacions per veure de trobar una manera d'ajudar, no? Una manera que vagi més enllà del recollir uns diners, d'enviar uns queviures, que també, que això està molt bé, no? I ojalà molta gent ho fes, però hem volgut buscar una solució contundent. Aquesta solució ens ha vingut en unes meditacions grupals, l'hem elaborat en un projecte, és a dir, l'hem escrit i l'hem presentat en forma d'un projecte. Aquest és el Projecte AGET. Com és resoldre la crisi dels emigrants siris d'una manera excepcional.
Bueno, doncs expliqui'ns en què consisteix pròpiament la idea.
La idea és una idea senzilla, no? Però al mateix temps és unes dimensions incommensurables. Bàsicament, dita en dues frases, consisteix en crear una nova ciutat a dintre d'un territori autònom. És a dir, és com si diguessin crear una nació, una petita nació a dintre de la Unió Europea, una ciutat-nació que sigui genial i que estigui liderada i que estigui dirigida directament per l'ONU. Aquesta és la idea.
Quasi res. I això creu que realment pot acabar amb la solució? No s'està fent... No és suficient, per exemple, totes aquestes polítiques. Catalunya vol acollir 4.500 refugiats. Alemanya no sé quants està recollint, però molts. Per què no és suficient això? Per què és necessari un projecte d'aquestes característiques?
Fa pocs dies parlàvem amb una comissió de la nostra associació, perquè hem creat una associació que es diu Projecte GET per poder implementar totes aquestes activitats que estem fent, no? Doncs fa uns dies una delegació de la nostra associació parlava amb un alt dirigent de la Generalitat. Aquest alt dirigent de la Generalitat ens explicava que hi ha més de 1.400.000 persones censades en el Líban, en camps de refugiats, i a prop d'un 1.600.000 persones en camps de refugiats a Turquia. Això suma 3 milions de persones, però no estem comptabilitzant el que diríem tots els que estan en moviment. Si fem una suma de tota aquesta gent, que és gent que pateix, i comparem amb quants poden ser acollits en una Europa saturada, però amb bona voluntat per acollir, diguem-ho així, doncs veurem que quants se poden acollir. Quants acolliria Espanya? 20.000? 30.000? 60.000?
De moment 16.000 importa 18.
Well, 18... Bueno, no anem molt de pressa, que diguem. Però si fem una suma, veurem que no se resol el problema. El gran gros de gent seguiran en els camps.
I, per tant, quants habitants ha de tenir aquesta ciutat?
Un mínim de 2 milions d'habitants. No ens posarem a fer una ciutat per 20.000 habitants. No. Estem parlant d'una gran ciutat. Una ciutat que ha de ser l'orgull d'Occident. Així és nosaltres la denominem. Algú nou, portentós. Algú que, de tan meravellós que ha de ser, ratlla les fronteres d'utòpic. Però és realitzable. Si es posen els suficients mitjans, la voluntat política, la voluntat cap al bé, no? La recta relació d'una voluntat cap al bé, es pot fer. S'han fet coses molt més grans. Tenim projectes, diguem, Canal de Panamà, Canal de Suez, el canal que va per sota del mar, sí, de Calais, que junta França. Bueno, s'han fet coses fantàstiques i moltes més que es podrien dir. La ciutat-estat és realitzable. I és realitzable des dels cànons més alts, més ideals. Perquè hi ha una cosa que és fonamental. Si aquesta ciutat no atrau el desig de voler viure en ella, llavors ens fracassaria. O sigui, s'ha de fer una ciutat en la que els emigrants vulguin anar a viure allà. No siguin portats, sinó que ho desitgin. Que quan se'ls digui on voleu anar, idealment parlant, no? A Alemanya, a París? Diu, no, volem anar a la ciutat a Jet, o a la ciutat Projecte Jet. Evidentment, emigrants i no emigrants, perquè ha de ser un pol d'atracció que aculli pues, gent de tot arreu.
Ha dit dins de la Unió Europea ha de ser això. Per què dins de la Unió Europea?
Sí, hi ha una sèrie de condicions que, si no es compleixen, perillaria el projecte GET. Aquestes condicions estan explicades en el dossier que nosaltres enviem o que es podeu descarregar a la nostra web que en forma de PDF, la web es diu així, projectoaget.org, pues, una de les condicions bàsiques és que ha d'estar dintre de la Unió Europea, perquè ha de tenir aquesta condició de que s'ha passat un horitzó, no? Que s'ha arribat a un lloc on se vol anar. I això, si es fes a Turquia, seria un desastre. i no perquè no m'agradi Turquia, que considero una nació molt maca, sinó perquè políticament parlant ha d'estar a salvo, ha d'estar resguardada a dintre de les característiques de la Unió Europea. Ha de ser una ciutat-estat, en principi, en forma com si diguéssim d'un protectorat. Ha d'estar dirigida per la ONU. Totes aquestes condicions estan molt ben explicades en el nostre projecte i són condicions que són intrínseques. Si se desfà o si es modifica una d'aquestes condicions, el projecte aquest perillaria.
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Aquesta temporada també vam poder parlar d'un cas ben alarmant, el de l'amiant. Vam anar al col·lectiu Ronda, especialitzat precisament en aquesta qüestió, i vam parlar amb l'advocada Esther Pérez. Ella ens va explicar amb detall quina és la problemàtica i per què és el gran desconegut. Per cert, que eren els Family of the Year i el tema Hero, aquest que acabem de sentir aquí a la sintonia de Ràdio Estel.
El compromís ciutadà.
L'amiant és un... el gran desconegut arreu, i és un material que era molt barat, molt econòmic, es va fer servir molt per la construcció i a les empreses els va donar molts beneficis, però el preu el van pagar els treballadors i els familiars d'aquests treballadors, perquè la inhalació de la pols d'aquest amiant provoca malalties tan greus com càncer. Hi ha el mesotelioma. És una malaltia avui dia que no té curació. L'única cosa que poden fer quan la detecten és tractaments paliatius, però és un dels càncers més agressius que hi ha. I l'única manera que es desenvolupi aquest càncer és si has tingut contacte amb l'amiant. També hi ha el càncer de pulmó, el que passa que està infradiagnosticat, perquè com que el càncer de pulmó està associat al tabaquisme, doncs molts càncers de pulmó que segurament hauran tingut l'origen amb el contacte amb l'amiant no s'han diagnosticat correctament. Poden haver-hi també plaques pleurals o asbestosis. L'asbestosis és una malaltia que deriva també del contacte amb l'amiant, única i exclusivament del contacte amb l'amiant. Insisteixo que és el gran desconegut perquè avui dia encara continua sent un lobby molt poderós a tot el món.
Per què vols dir un lobby poderós?
Doncs perquè l'anomenat primer món es va prohibir, Espanya va costar, va ser dels països on més va costar que es prohibís l'amiant, va ser el govern de l'Aznar, em penso, a l'any 2002, que es va prohibir del tot, però hi ha països com Brasil on estan treballant amb amiant, o hi ha països a Àfrica que estan treballant amb l'amiant. Aleshores, doncs, això és perillós. És a dir, nosaltres ara no el tenim, però hi haurà persones del món que es trobaran com ens estem trobant nosaltres ara.
Deixa'm que et pregunti, perquè això pot causar certes alarmes, perquè en efecte, si un mira molts sostres, molts terrats de les nostres ciutats avui dia, o els canals, les tuberies dels edificis, podrem trobar-hi amiant. Llavors, m'agradaria preguntar-te això, quina relació pot tenir que puguem trobar-ho en edificis nostres amb que puguem arribar a contraure doncs una de les malalties que comentaves, no?
No, a veure, no es tracta de crear alarma social ni molt menys. Per contaminar-te o per posar-te malalt a la conseqüència de l'amiant, has d'haver inhalat la pols de l'amiant. No perquè tinguem sostres d'uralita ens posarem malalts, i no perquè bevem aigua de tuberies que estan fetes amb fibrosament ens posarem malalts, en absolut. El problema és el contacte de la pols inhalada que passa als nostres pulmons, a les nostres pleures, i ens podem posar malalts. Per què hi havia tants... Per què els treballadors es posaven malalts? Doncs perquè es treballaven en condicions molt precàries. Del port de Barcelona van instal·lar una... Perquè aquí a Espanya no hi havia mines d'amiant, s'importava, hi havia molta importació. Aleshores arribaven via barcos, via vaixells, al port, i del port de Barcelona van treure una via de tren que anava a parar a Cerdanyola mateix, és a dir, que es descarregaven directament. Com venia aquest material? Aquest material venia amb sacs, i aquests sacs portaven pols. Després aquest pols, que era l'amiant, el barrejaven amb aigua i feien el fibrosament. Aquest era el procés de producció. Aleshores, els treballadors que descarregaven els sacs, els treballadors que estaven als molins, els treballadors que tenien contacte amb l'amiant, doncs el portaven també als seus cabells, a les seves robes, a les seves sabates, i l'empresa no complia amb les mesures de seguretat que havia de complir. Diuen que l'empresa diu que no es coneixia, que era un element tan perillós, però això no és veritat. Hi ha de sobres proves que acrediten que l'empresa tenia coneixement. Estem parlant d'una multinacional molt important. Insisteixo, hi ha proves que acrediten que l'empresa ja tenia coneixement abans de que es prohibís totalment que l'amiant era un material molt, molt perillós. Doncs per què? Perquè a nivell mundial ja s'havien fet estudis mèdics, i perquè aquí al nostre país la legislació laboral ja va reconèixer l'asbestosis com una malaltia professional. Per tant, si era una malaltia professional i a l'origen era l'amiant, podien arribar a aquesta conclusió. També es van fer a l'estat espanyol conferències relacionades amb el món laboral, de metges especialistes amb patologies determinades on ja es parlava que l'amiant era un material molt, molt, molt perillós. Per tant, l'empresa sí que coneixia, les empreses coneixien que era un material que podia causar la mort.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Aquest tema que acabem d'escoltar es diu Catch and Release i és de Matt Simons. Un dels col·laboradors d'aquesta casa és l'Eulogi Broto, advocat, professor de dret canònic a l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona, que el van voler convidar a un compromís ciutadà perquè la col·laboració que feia normalment amb nosaltres es quedava curta i hi havia moltes coses a explicar, sobretot en un país on cada setmana s'estaven destapant nous casos de corrupció. Així que el vam convidar, va ser protagonista d'un compromís ciutadà i aquesta és una petita part del resultat.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Tinc un mapa al davant.
Sí.
Mira, que te'l comparteixo. És un mapa dels casos de corrupció que hi ha a Espanya
I l'altre dia vas dir Centenars.
Ostres, Centenars, sí.
Centenars. Doncs, extret del Wikipedia, diu, a Espanya es reflecteixen l'any 2015, per tant, ja estem desactualitzats, unes 1.700 causes i més de 500 imputats o investigats, dels quals només 20 han estat condemnats o entrat en presó. I tu deies Centenars, doncs sí.
Sí, sí, no, era així. Un coneixement de causes.
Doncs
sí, sí.
Era així, realment. I dels quals també el mapa aquest està força farcit dels logotips de les diferents formacions. Doncs mira, el PP 30, de moment,
El PSOE, 15.
Això sí, el PSOE 24. Llavors tenim Convergència i Unió, quan estaven en coalició, 2. Convergència Democràtica, 2. I Unió Democràtica 2, pel seu compte. Tot això amb dades despreses de Wikipedia i de tots aquests llistats del 15M per rato, etc. Encara que ja ho hem comentat alguna vegada en directe, perquè n'hi ha tants de casos, Eulogi, què podem dir?
Bé, ja, com dèiem fa dues setmanes quan vam introduir aquest tema, hi ha una causa estructural referida a la poca salut democràtica dels aparells polítics, dels partits que necessiten autofinançar-se i ho fan d'una forma oculta i opaca a la gent. Oculta i opaca perquè així tenen més llibertat per després no sentir-se obligats a complir compromisos que puguin dependre d'aquests pactes econòmics. No? El cas de fons és la qüestió de la financiació dels partits polítics. Les macroestructures que suporten les administracions, en un moment ara que es parla de reforma constitucional a Espanya, que estem dient de primar les administracions i de més en comparació amb altres països europeus, clar, realment la quantitat no de funcionaris, sinó de polítics que fan falta per ajuntaments, districtes, diputacions, consells comarcals, províncies, comunitats autònomes, ciutats autònomes, comunitats, estat central, estat transferit, entitats compartides, patronats, etc. És escandalós a nivell de números. Aquests números aquesta gent s'ha de cobrar, s'ha de pagar, i tot això suposa una despesa estructural brutal.
I com fan aquests grans actes, ja no diguem en campanya, que fan totes aquestes mobilitzacions de personal, que també déu-n'hi-do.
Sí,
llogar
sí.
Pavellons, palaus, déu-n'hi-do.
Correcte. Més enllà d'això, de la campanya pròpiament, vull dir, és la pròpia maquinària dels partits i la pròpia maquinària de l'Estat. Obrir la porta de l'Estat cada dia em sembla que costa 68 milions d'euros cada dia, només pujar la persiana.
No?
Llavors, clar, això multiplicat per 365 i que tothom vol estar a la poltrona, doncs els partits gasten molts diners. Mm-hmm. Com que la llei no és clara i no limita els mitjans de finançament, es produeixen aquests casos. Mm-hmm. Clar, hi ha una perspectiva molt diferent entre els casos que són directament per finançar-se, que el qual és il·legal, és malament, és incorrecte, però els diners acaben al partit per pagar aquestes coses, i els casos que la gent roba i es queda els diners d'altres aspectes. El problema és que, com que tothom governa a tot arreu, estan tan implicats que al final s'acaben barrejant, no? Perquè, per exemple, el cas Nos, per dir alguna cosa, és un cas on hi ha apropiació de senyors amb noms i cognoms de diners per la seva butxaca. Però, clar, que està entortolligat amb el Palma Arena, amb el PAM, amb el València, amb el Gürtel, que són per finançar un partit polític. Per tant, clar, al final, en canvi, el tema dels seres d'Andalusia és realment apropiació indeguda. També són senyors d'unes empreses que aprofiten unes deduccions i roben uns diners o se'ls beneficien. No van al PSOE, aquests diners, per dir alguna cosa que és el partit investigat, sinó que l'estructura del PSOE permet això. Llavors, clar, el problema és que quan els polítics pensen que poden fer-ho tot, que són intocables, que estan per sobre del bé i del mal,
que hi ha impunitat,
això no passa. Mm-hmm. I aquí potser hauríem de repassar el tema que, a priori, tampoc és molt democràtic dir anem a limitar els mandats. Perquè, escolta, si algú fa molt bé i tothom el vota i vol que continuï i un president vitalici, però democràticament, doncs, en teoria és un sistema correcte. Però l'estadística i els fets demostren que aquests grans casos, perquè que algú robi 1.000 euros, 100.000 euros, és anecdòtic, aquests grans casos de milers de milions d'euros es produeixen sempre en moments polítics on la gent ja ha perdut el nord per una permanència excessiva. És a dir, clar, l'ERE, sí. El cas ERE, sí, sí, el PSOE, a Andalusia, governa fa 30 anys, entre cometes, no? Ja s'ha perdut, jo sembla que és el seu territori, s'ha perdut aquesta alternança sana que fa que la gent no abusi. El cas Palau es va produir en un context d'una convergència governant també 25 anys. El cas Gürtel, la trama valenciana, la trama madrilenya, la trama galega del finançament irregular del PP es produeixen en llocs on el PP a València portava més de 2 dècades fins a les últimes eleccions de govern. La Rita Barberà, abans de Plana, abans, etc. Són personatges que tots coneixem tacats per la corrupció, però que portaven dècades. Els aparells del partit s'acomoden a aquesta situació de que estan al seu feudo i que, per tant, són intocables, i llavors és quan se'n va de mare. Per tant, potser sí que hauríem de, des d'aquest punt de vista de neteja democràtica del sistema, sí que hauríem d'anar en aquesta idea d'alguna manera, no diré constitucionalitzar, però sí deixar dintre les normes generals de l'Estat i les administracions un límit dels mandats. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know.
Aquesta cançó es diu Oh Hey i la interpreten i l'escriuen The Luminers. Va passar pels micròfons de Ràdio Estel la professora en Història de l'Art Isabel Coll, experta en segle XIX, experta en cases, precisament per parlar d'això, d'aquest pintor, de Ramon Casas, del qual en celebrem el 150è aniversari del seu naixement enguany. I això és el que vam dir en el primer d'aquells compromisos ciutadans.
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Avui el compromís ciutadà, com dèiem, ens acompanya la Isabel Coll. Ella és professora d'Història de l'Art, especialista en segle XIX i en cases.
Sí, no? Cases. Haig de la tesis doctoral sobre cases.
Molt bé. Aquesta setmana parlarem d'aquest pintor perquè estem celebrant, se celebra l'any
cases que sí que sortint dels mitjans de comunicació, alguns ho han dit.
Sí, sí, han sortit. Els
coses.
Principals mitjans de comunicació han anat parlant del que es farà, de totes les coses que s'eren fent. Mm.
I què podem explicar tant d'aquest pintor com de què és el que estem celebrant en aquest any i quines coses es podran veure, o almenys que tu coneguis i que estiguis duent a terme, no?
Bé, el que es celebra és el 150 aniversari del seu naixement. Ell va néixer l'any 1866, el 2016, doncs bé, és el
150
anys, no? I amb això es vol convocar, amb uns actes que es van realitzar, una sèrie d'exposicions que estan tenint lloc i que cada mes veurem que hi ha alguna cosa que es fa. El mal és que s'ha començat una mica massa tard. Aquest és el problema, no? Que s'ha començat una mica massa tard, però vaja, hi ha moltes idees a fer, moltes coses a fer, que espero que es facin.
Mm. Tothom coneix cases més o menys per algun quadre, però m'agradaria que ens en fessis tu una presentació com a expert en el tema, no?, d'aquest pintor, que és el que més podríem destacar d'ell per començar.
El valor de cases és la seva capacitat, tant pictòrica com a dibuixant, com a dibuixant o com a pintor, les dues coses. O sigui, pocs tenen com ell aquests dos aspectes tan amb tanta qualitat, amb tanta capacitat, o sigui, que és bo com a pintor, és bo com a dibuixant, i amb aquests dos vessants artístics se'n surt, però més que bé, no? O sigui, és diferent de molts d'ells. Sempre hi ha molts bons pintors, però en canvi que els hi manca el dibuix, o amb dibuixants que els hi manca el color, no?
Quins altres pintors complerts que et vinguin al cap ara mateix?
complerts del nostre moment.
D'aquest estil,
del nostre moment.
No del nostre moment necessàriament, sinó també de la història de l'art, no?
Home, la història de l'art, bueno, esclar, mira, jo sempre ja saps que em surt sempre els mateixos, no? Ja em sortirà, però em surten els genis, que és on hi ha, que aquells són els que trenquen, els trencadors, no? Esclar, vull dir, com pots comparar-ho amb un Goya, doncs, com amb un Velázquez, doncs, aquesta gent ja són més que això. O sigui, ja van més enllà de tot el que nosaltres podem dir d'un Casas o podem dir d'algun altre pintor considerat com ells, no? El que sí et dic és que supera amb dibuix, supera amb color, en molts moments, molts d'aquests impressionistes que són tan coneguts. Això és el que caldria remarcar de Casas, no? De Casas, en alguns moments, si veus, i segons en quins aspectes, pot anar molt més enllà, va molt més enllà, per exemple, el tractament del cabell. Ara em surt el tractament del cabell. Si la gent, perquè ja dic que estic explicant coses simples perquè es puguin veure, el tractament del cabell, si es compara com el flul que dona Casas al cabell i la manera que tracta, no hi ha cap del seu moment, estic parlant del seu moment, que pugui unir-los, no? També la massa, la idea de la massa, de la idea de donar la multitud, la gent de les multituds,
sí.
És un fet que ell ho assoleix. Per exemple, si comparem unes curses de braus de Manet, per exemple, amb una cursa de braus de Casas, el supera Casas moltíssim quan a fer les pinzellades, no? Això no vol dir que Manet, l'evolució de Manet, sigui molt més enriquidora i que pugui portar més influència amb altres pintors, etc. No? Però que ja en petits detalls supera moltíssim alguns francesos. És a dir, que això és el valor que es té que remarcar, no? A vegades, en canvi, podríem dir que passa que els francesos han tingut han sabut molt vendre molt bé tot el seu gènere, els seus gèneres de tot tipus, no? Són ells i amb aquesta valoració que fan dels seus els posen sempre en un punt molt, molt elevat, no? I si els francesos haguessin tingut el Casas, bé, seria un dels principals pintors que veuríem i que llegiríem, com ara estem veient entre tots, no?
Aquesta setmana anirem parlant de Casas
sí.
I tindrem ocasió de conèixer com a mínim un quadre que sigui representatiu.
Perfecte.
De cadascuna de les
Estaré
èpoques.
Estaré encantada de fer-ho, sí.
I perquè, a més, tenim dies com a etapes d'aquest personatge. Però sí que fes-nos algun punt biogràfic així senzill, ràpid, per acabar-ho d'ubicar, no?
Ell neix l'any 66, neix amb una família benestant, una gent molt de possibilitats econòmiques, però passa que és interessant un fet, que el seu pare és el que diguem uns americanos, o que indians, també es diu, no?, que havia anat a fer fortuna a Cuba. Es havia vingut enriquit i es casa amb una senyora que eren també evidentment benestants i que tenien fabricants. O sigui que són dos tipus de manera, uns industrials i ell americà. No? Això que sembla una una cosa que no tonteria, no. És important per veure el camí que fa a cases, perquè als 16 anys el trobem a París. El trobem ja estant a París. Clar. Això, per què? Jo imagino que el pare, que havia anat a Matanzas als 13 anys o 14 anys, que s'havia anat allà a treballar, a buscar la vida, devia pensar que el seu fill tant li devia fer, que s'anés a París als 16 anys, ho devia trobar com anar al costat de casa, no? Aleshores, això és el que a casa es li dona tanta... aquesta llibertat que sempre té. És molt curiós, perquè té una llibertat que... ell està lligat a casa seva, però fa el que vol, però sempre pensant que té a rebre la família. Això és importantíssim, perquè s'ha d'entendre una mica les coses que ell deixa, en alguns anys, deixa algunes coses per quedar-se, perquè les seves germanes es casen, i ell diu, no, tinc que estar aquí amb la meva mare per ajudar, i les meves germanes, això no va... l'any 88, no va a París per aquest motiu, no? Vull dir que fa gràcia, no?, aquestes coses, però en canvi ell té aquesta idea de la llibertat i la idea de que tot el que són la societat, tots els convencionalismes socials, no li van importar mai res. I tot això, ell va fent sempre el que vol, i això també s'ha de tenir present, que les possibilitats econòmiques fan que pugui fer el que li doni la gana. I això és un altre aspecte que amb els pintors... Si els que es tenen que guanyar la vida treballant tenen que seguir unes pautes, un tipus de retrats, un tipus de paisatges que es pugui vendre, clar. I en canvi ell fa el que vol. I amb aquesta sort que té per aquesta banda, amb el seu manera de ser, la seva manera de ser sense gens problemàtic, surt unes obres que sempre serà el reflex d'ell mateix i del moment en què es troba. I això és interessant. I sobretot la manera de fer de les pintures, que no... tot està ben centrat. És fàcil de veure una cosa que no és el cas, és perquè amb el dibuix té tanta facilitat el dibuix que tot ho centra. O sigui, tu mires una obra de Rossinyol, per exemple, o d'altres pintors, i que els hi veus que els hi falta alguna cosa i necessiten un element per compensar. I ell sempre és clar, metòdic. Yeah, you cooked his dinner. Raised his children, and still he's not satisfied. He says, I'd rather switch with you. You don't know how hard it is to work from 9 to 5. But he speaks with his eyes closed, and even though you're not alone, he's never there to be with you. And you remember when you were young, well, that was new, and it was with dust. But you're not coming home tonight. You just took the train and you left without a wave. Figured he'd never let you leave anyway. And now you're sitting on that train, seeing life in a new way. And every forest sings a song, one for the heartbroken lovers and one for the dreamers, and then there's one just for you. The wind's been humming on it all day, and the soil lies awake waiting for its drum solo. Oh, 'cause you're not coming.
Eren els First Aid Kit i el tema You Are Not Coming Home Tonight. Una de les persones que va passar pels micròfons de Radio Estel pel Compromís Ciutadà va ser en Josep Lluís Alcázar. Ell és membre del Comitè de Solidaritat amb el Poble Siri. Vam voler parlar d'aquest conflicte i concretament ens vam centrar, entre altres qüestions, amb Palmira, aquesta població que va ser ocupada per Estat Islàmic i alliberada posteriorment gràcies a l'ajuda internacional, concretament als bombardejos de Síria. Josep Lluís, va ser realment un símbol, Palmira? Per què?
El compromís ciutadà. Perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Primer, per com s'ha utilitzat. Efectivament, és un... És una, com diuen això, de la UNESCO, Patrimoni de la Humanitat.
Sí, Patrimoni. Vale? Vull dir, sí, sí.
És evident que hi ha unes runes esplèndides i tot això.
Del valor.
Però, del valor, digues. Això és claríssim, sí. Però té una segona component, Palmira, que és on hi havia una de les presons més dures del règim. De manera que pels sirians Palmira era sinònim de terror policial, de repressió, d'una presó molt estratègica en el règim. Segona cosa, per què? Perquè aquí hi ha hagut una confrontació que a mi em sembla que qualsevol persona que s'ho miri una mica, ni que sigui amb un mapa, entendrà el problema entre el règim i Daesh. Aparentment, sempre se'ns presenten com dues forces oposades. Jo crec que Palmira es va demostrar que hi ha una col·laboració implícita. Palmira està...
Entre el règim i Daesh?
Sí, entre el règim i Daesh.
Ah, sí?
Sí, 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 sí.
A veure.
I això després té la seva traducció fins i tot amb acords a través d'empreses petrolíferes russes en les que hi ha explotacions que són conjuntes del règim i de Daesh, explotacions petrolíferes.
I hi ha
una part
Rússia...
de compra... Sí.
Això que Rússia entrava a bombardejar Daesh, teòricament, en
sí,
principi.
Sí, sí, teòricament. Però això s'ha vist que Rússia ha entrat a bombardejar sobretot les zones rebels. Wow. Que és on ha bombardejat sistemàticament.
Sí, 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 sí.
Llavors hi ha, per exemple, acords que estan documentats en el sentit d'explotacions conjuntes entre el règim Daesh a través d'empreses de tecnologia russa i hi ha un repartiment de la quantitat de la producció que hi ha. I després hi ha una altra part del règim que és comprador net de petroli de les zones que controla Daesh. I jo crec que Palmira, que era una mica el tema que comentava, és un exemple molt clar. Palmira queda... Daesh, quan ocupa Palmira, creua una zona de 250-300 quilòmetres pel desert, sí, amb una columna.
Sí.
Val? En aquell moment, la zona està controlada per aviació del règim, estan els americans, estan... Bueno, el règim diu que cau un per sorpresa.
Els americans també hi eren, doncs.
Sí, sí, ells ja estaven en aquella zona, eh? I aparentment fent la lluita contra Daesh, perquè Daesh havia avançat en la zona d'Iraq. Va ser això el que va motivar que els Estats Units intervingués. El règim d'Iraq era un règim que va deixar els Estats Units. I, d'alguna manera, la primera ofensiva de Daesh important es dona en territori iraquià. De fet, és allà. És Fallujah, que ara acaba de caure, l'aproximació sobre Bagdad, etc. I és en aquell moment quan els Estats Units intervé, de manera que els Estats Units té controlat la zona aèria i un moviment de blindats de 300 quilòmetres pel desert no pot passar desapercebut, no pot ser una sorpresa. El règim en aquell moment es retira, diu que ha sigut una cau per sorpresa i deixa tot l'armament. Això ja havia passat en algunes localitats iraquianes on Daesh havia recuperat tot un armament perquè l'exèrcit havia abandonat la situació
zona, sí,
i havia
sí,
deixat, bueno, curiosament. La primera cosa que fa Daesh és dinamitar la presó. Hi ha una denúncia molt forta a tota l'oposició, perquè diuen ell destruint la presó destrueix tot el que són les proves
del que ha sigut el règim.
Bueno, aquella situació es manté durant un temps i ara hem vist l'altra operació, l'operació en què amb totes les gravacions i totes les coses que volguessis, el règim recupera Palmira en un moment en què surt la ONU, surt una delegació fins i tot de diputats francesos de Sarkozy que van anar allà. Sarkozy és l'antiga potència colonial síria, val? Vull dir que estem parlant no de qualsevol, dient, venint a passar un missatge, el règim és un mal menor. I llavors el règim ens recupera Palmira.
Això és Palmira cert, torna això sí que es va dir. Digues.
Torna a ser menys mal, no han destruït tot el mal que podien haver fet els bàrbars d'aquest mal que s'ha construït d'alguna manera, o s'ha ajudat a construir, que és Daesh, és el mal perfecte, és brutal, té totes les característiques del mal perfecte. Llavors l'hem recuperat i no hem tingut altra manera que, bueno, que és a través del règim. Llavors el règim d'alguna manera apareix una mica com el mal menor. I fan una gran campanya, per això dic Palmira, que ha sigut un tema, amb hem recuperat, hem, llavors l'hem recuperat per la humanitat, qui? El règim. Per tant, d'alguna manera, de la mateixa manera que el règim ha ajudat a alimentar Daesh, ara apareixeria com la retirada de Daesh serveix per alimentar el règim.
Per penjar-se la medalla, clarament.
Per penjar-se la medalla. Llavors, jo crec que és un tema que demostra que la gran preocupació de les potències ha sigut el procés revolucionari. En aquí sí que hi ha hagut acord de tothom d'ofegar aquest procés perquè no se seguís extenent. I, bueno, durant molt de temps han conviscut perfectament Daesh i, de fet, Kaframbel, que és una de les localitats sirianes que cada dissabte ens treu un cartell, perdó, cada divendres ens treu un cartell dibuixat i surt i envia les imatges i de més,
sí.
Sempre va denunciar que el Daesh era un producte del propi estat i que seria molt difícil d'explicar Daesh sense la brutalitat, no només a Síria, sinó la brutalitat que s'està vivint a Iraq. Per tant, d'alguna manera, aquesta denúncia i aquesta teatralització de Palmira jo crec que és molt simbòlica respecte a una oposició relativa entre forces que sovint es donen com a forces oposades.
A més, hi va entrar a Rússia amb una orquestra i van fer un concert allà entre les runes.
I tant, van fer de tot. Sí, sí, va ser una cosa molt...
Molt publicitada.
Molt publicitada i, per tant, d'alguna manera simbòlica. Per això parlàvem de Palmira.
Doncs amb en Josep Lluís Alcázar nosaltres deixem el compromís ciutadà aquí, no només per avui, sinó per tota aquesta temporada. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. De cara a la temporada que ve no sabem què és el que passarà, però sí, us garanteixo que seguiré treballant, almenys per poder parlar de temes socials a través dels mitjans de comunicació. Que acabeu de passar un bon cap de setmana, que tingueu unes bones vacances d'estiu, i us deixo amb la companyia d'Alan Walker, que ja està sonant de fons, i un tema que està arrasant a totes les ràdios del món. Es titula Faded. Que vagi bé. Adéu.
Són